Ràdio Estel. Tarragona, 100.6. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Déu vos guard, sigueu tots i totes benvinguts i benvingudes a una nova edició del programa El Campanar, una producció de la Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona, amb en Santi Grimau al control tècnic i de som la Montse Sabater a la redacció i qui us saluda ben cordialment, Elder Molla. Esperem que ens acompanyeu i sobretot que gaudiu i molt a través de la nostra xarxa d'emissores dels espais que per avui us tenim preparats, com per exemple parlarem de l'Aplec de l'Esperit que es va celebrar el passat dissabte a Banyoles. Ho farem amb l'Anna Robert, responsable de comunicació del Secretariat Interdiocesà de Joventut, també amb l'Òscar Millán i amb la Maria Herrera, que són dos joves que hi van prendre part. No us podeu perdre aquesta entrevista, però abans, com sempre, aixequem el taló del campanar amb els quatre vents del senyor arquebisbe que porta per títol El misteri de l'amor.
Déu vos guard. Ascensió, Pentecosta, Santíssima Trinitat. Els diumenges d'aquest mes de juny celebrem grans misteris de la nostra fe. Són fets que superen el nostre enteniment i dels quals només mitjançant la fe podem entreveure'n el significat. El misteri de la Santíssima Trinitat, tres persones però un sol Déu, el coneixem per revelació de Jesucrist, però sempre contradir les matemàtiques i l'experiència diària. Per explicar-lo s'han proposat diverses fórmules, encara que totes insuficients. Per exemple, s'ha dit, la Trinitat és com una família que sent una i només una està conformada per tres persones diferents, el pare, la mare i el fill. Tres persones diferents i una sola família veritable. La mare és de la família, el pare és de la família i el fill és de la família. Però no per això es pot pensar que hi hagi tres famílies, ja que és una única família. Així, en la divinitat, el Pare és Déu, el Fill és Déu i l'Esperit Sant és Déu, però no hi ha tres déus, sinó un sol Déu. És una comparació feta amb molt bona voluntat, però del tot inexacta. Els sants han intentat aprofundir en el misteri i es celebra la dificultat que va advertir Sant Agustí amb aquell somni del nen de la platja que s'afanyava a ficar l'aigua del mar en una galleda. Com Sant Tomàs d'Aquino, al final diem, crec tot el que ha dit el Fill de Déu, res és més veritable que aquesta paraula de veritat. Jesucrist ens parla sovint del Pare que l'ha enviat, amb el qual se sent estretament unit, i de l'Esperit Sant que promet als seus deixebles i la vinguda del qual sobre els apòstols els donarà ànims renovats per a complir la seva missió. El Papa francès, a la festa de l'any passat, va dir que per als cristians el nostre Déu no és una cosa vaga, un Déu esprai, no és un ésser abstracte, sinó concret i té un nom. Déu és amor. I va afegir, amor del Pare, que està en l'origen, amor del Fill, que mor a la creu i ressuscita, i amor de l'Esperit, que renova l'home i el món. Un cristià fidel no menysprea aquestes veritats, però sap que allò que Déu li demana no és tant aprofundir en teologia, sinó estimar els altres, ja que en això es coneixerà que sou deixebles meus si us estimeu entre vosaltres com jo us he estimat. Adéu-siau.
I tot seguit escoltarem el relat de les lectures dominicals. En aquest sentit, escoltarem l'Evangeli segons Sant Joan, capítol 3, versets del 16 al 18. Recordeu que posteriorment podreu sentir el comentari a aquestes lectures que ens ofereix mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya.
Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu fill únic perquè no es perdi cap dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu no ha enviat el seu fill al món perquè el món fos condemnat, sinó per salvar-lo per mitjà d'ell. Els qui creuen en ell no són condemnats, però els qui no creuen ja han estat condemnats perquè no han cregut en el nom del fill únic de Déu.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 15 de juny celebrem la festa de la Santíssima Trinitat. La vida de Déu és comunió de tres persones. Nosaltres estem cridats a participar d'aquesta comunió. Déu és amor i ens ha creat a imatge seva. La nostra comunió ens porta cap a la plenitud de la nostra realitat.
Ho estem recordant sovint. La riquesa de la paraula de Déu ens encamina cap a la perfecció humana. La porta de la fe està sempre oberta. Amb l'anunci de l'Evangeli se'ns presenta la gràcia que transforma el cor del qui l'accepta.
La nostra pregària i les nostres reunions litúrgiques troben tota la força a les Sagrades Escriptures. La nostra comunió multiplica aquesta força alimentats pel mateix Jesucrist que ens la fa experimentar i la manifesta en les paraules i accions de tots i cadascú de nosaltres.
El Papa Benet XVI ens diu: no falten en la història de l'Església recomanacions per part dels sants sobre la necessitat de conèixer l'Escriptura per a créixer en l'amor de Crist. Aquesta és una dada particularment clara en els pares de l'Església. Sant Jeroni, gran enamorat de la paraula de Déu, es preguntava: com es podria viure sense la ciència de les Escriptures, mitjançant les quals s'aprèn a conèixer Crist mateix, que és la vida dels creients? Era molt conscient que la Bíblia és l'instrument amb què Déu parla cada dia als creients. Així, Sant Jeroni dona aquest consell a la llevadora romana Leta per a l'educació de la seva filla: assegura't que estudia cada dia algun pas de l'Escriptura, que la pregària segueixi a la lectura i la lectura a la pregària, que en lloc de joies i els vestits de seda estimi els llibres divins.
La primera lectura d'avui ens parla de la presència de Déu enmig del seu poble.
Sí, en el llibre de l'Èxode trobem Moisès a la muntanya del Sinaí, on el Senyor revela Déu compassiu i benigne. Moisès li demana que acompanyi sempre el seu poble amb el perdó a punt per aguerir les rebel·lions i transformar-les en experiència constant de comunió. Pensem que reunits som la muntanya on Déu Pare, Fill i Esperit Sant ens convida a experimentar en la nostra comunió amb ell tota la riquesa de dons distribuïts a cadascú de nosaltres.
La segona lectura ens parla de viure amb alegria la comunió amb Déu.
Un text molt curt i molt bonic de la segona carta de Pau als cristians de Corint ens anima l'alegria, a treure d'enmig nostre tots els vels que dificultin la benentesa i la llum de la pau que la presència de Déu irradia entre nosaltres. Ens recomana que ens saludem amb un bes, un petó, que el text original grec i la traducció llatina de Sant Jeroni qualifica de sant, com correspon als qui participem de la comunió trinitària.
L'Evangeli ens presenta el fill do de l'amor de Déu.
Ens ho diu el mateix Jesús en el text de l'Evangeli de Joan. En Jesús tenim l'expressió de l'amor i el perdó de Déu envers nosaltres. Jesús és la paraula que, encarnant-se, ha plantat entre nosaltres el seu santuari. Jesús es defineix la porta de les ovelles, per on entren tots els qui l'escolten i arriben a la salvació. La porta que introdueix en la vida de comunió amb Déu i permet l'entrada en la seva església. Jesús ha destruït tots els murs i esquinçat tots els vels de separació que dificulten la plenitud d'aquesta comunió amb Déu.
I avui en el nostre espai de l'entrevista volem parlar d'una activitat celebrada el passat dissabte i que va tenir, doncs, molt d'èxit, i per això us volem explicar sobretot què és el que ha quedat d'aquesta trobada de l'Aplec de l'Esperit. Avui hem convidat, doncs, a tres participants que van ser-hi allí en primera persona. I no només el passat dissabte, sinó que mesos enrere ja us vam començar a explicar tota la feinada que es va portar a terme perquè aquest Aplec de l'Esperit celebrat a Banyoles fos un èxit. Us presento la primera d'elles, és l'Anna Robert, responsable en aquest sentit del Secretariat Interdiocesà de Joventut pel que fa a l'aspecte de comunicació. Anna, què tal, com estem?
Hola, bon dia.
Ho deia, va ser un èxit dissabte, però també ha sigut un èxit tota la feina que s'havia fet prèviament i que va veure la llum el passat dia.
Sí, sí, d'alguna manera va ser, portem des del passat mes de juny, o sigui un any enrere, una mica preparant, no? Però aquests dos últims mesos han estat molt, molt intensos.
Intensos també el que es va viure dissabte, que ens ho explicaran també l'Òscar Millán, que va ser, doncs, un jove participant. Què tal t'ho vas passar, Òscar?
Bon dia, benvingut. Bon dia a tots. Pues jo Franca. Bueno, era quasi el primer cop que hi participava, ja que a Tarragona vaig estar com a voluntari, i l'experiència millor impossible. Jo encantat d'haver-hi pogut anar.
Ens quedem amb aquest titular, millor impossible. Anem a veure si també comparteix aquesta afirmació la Maria Herrera, que també hi va prendre part. Maria, què tal?
Bon dia. Comparteixo totalment. Sí. Va ser molt gratificant, va ser genial. Era realment per mi el primer any, perquè Tarragona no hi pogués ser, Terrassa tampoc, i va ser molt, molt gratificant.
Això, us veig contents, eh? Han passat els dies, heu anat fent la digestió, ho heu anat païnt. En primer lloc, doncs, la pregunta és, mirant-ho enrere, i com que aquesta mirada és recent, què us queda del que va ser aquesta jornada? Què us va agradar a cadascun de vosaltres més, sobretot perquè vau fer rols diferents, anant al teu cas?
Del que vaig poder veure, que vaig anar, doncs...
Anna va fer pinzellades.
Pinzellades, ajudant en el que feia falta. Jo em quedo... O sigui, em va agradar tot, en general. O sigui, ho vaig viure molt intensament. Però em vaig quedar en un moment... Vaig anar a la pregària del matí a Santa Maria de Porqueres, que és una església romànica, tocant a l'estany de Banyoles, que feien una pregària als carismàtics amb l'exposició del Santíssim. I vaig entrar allà, i pel meu cap em van passar tots els moments de preparació, tot l'esforç, i vaig dir... Vaig veure allà un centenar de joves cantant, pregant, en silenci, i va ser aquell moment, doncs, em va frapar. Jo em quedaria en aquest moment.
Ja tenim una primera postal. Òscar, i la teva? O doncs, les teves, que em pots imaginar.
Bueno, si en deixem una, jo crec que va ser durant tot el... Per la gent que no ho sàpiga, durant tot el concert, durant els testimonis que ja van haver després d'einar, hi va haver una ermitanya que tota l'estona va estar de genolls resant, doncs, pels joves, perquè anés bé i perquè després d'això no quedés únicament en un aplec, sinó que després hi hagin més fruits. I amb el sol que queia a les 3 de la tarda, a les 4 de la tarda, tots que no podíem estar allí, i ell, en canvi, va estar tota l'estona allí de genolls, resant per nosaltres. No sé, a mi va ser algo que em va marcar.
I a tu, Maria?
A mi, resumint tot l'aplec, és, ni que sembli molt tòpic, l'alegria de la fe. És a dir, que es pot viure la fe amb alegria, sense estar tancat en un lloc sent, diguéssim, un carca. L'alegria de la joventut, la fe alegre.
Recordem a tots els nostres oients que ara mateix ens esteu escoltant que l'Aplec de l'Esperit és una trobada de joves cristians, que per cert no he donat la dada, però la introdueixo ara mateix, i que aquest passat dissabte va aplegar a 2.000 joves, dels quals, Anna, 180 eren de casa nostra.
Sí.
S'ho van passar bé?
Molt bé, molt bé.
Van tornar contents?
Van tornar molt contents.
Amb ganes ja que arribi el pròxim Aplec?
Fins al proper Aplec, deia, no sé.
Bueno, encara queda.
No sabem on serà ni quan, però i tant.
Molt bé. Escolteu, aquest ambient de joventut, aquest ambient de fe, si haguéssim de fer algun tipus o d'extreure algun tipus de conclusió d'aquesta jornada tan intensa, tan viva, com reproduïeu ara, quina seria la conclusió a nivell particular, a nivell vostre, que us emportaríeu i que explicaríeu a la gent?
Doncs, que, com deia la Maria ara, no?, aquesta alegria de la fe, doncs que és possible ser jove, ser creient, i que molts joves ho comentaven, de dir, no estem sols, no? Hi ha molts altres joves que encara que en el nostre dia a dia no els veiem, hi són. No? Doncs aquesta pobresa que a vegades tenim a les parròquies, a les escoles, als moviments, doncs, bueno, que no és tan real com ens sembla a vegades.
A tu, Òscar?
Sí, bueno, també el fet, o sigui, d'ajuntar-nos joves de tota Catalunya, a nosaltres ens ajuda molt per veure això, que no estem sols, que hi ha molts joves que també viuen a fer amb alegria, i que potser inclús hauria de potenciar una miqueta més aquestes trobades per sentir-nos això més vius, amb més ganes de...
Se li girarà feina, Anna, eh? Ara t'estava mirant quan deies això de fer-la...
No, però ja
amb més assiduïtat.
Hi ha moltes maneres.
I tant. I Maria, i tu?
Jo coincideixo bastant amb ells. Per jo, la conclusió, així, amb una frase, és que l'Església és viva. Jo sóc d'una parròquia que el jovent és poquet, no és... com que soc de Tarragona com ells, i per mi veure tant de jovent junt, l'Església és viva.
Escolteu, ho parlava anteriorment, doncs, amb un conegut, fent referència a un dels titulars que, per exemple, el diumenge, en el que era, doncs, un article publicat a La Vanguardia en referència, doncs, al que es va viure dissabte, ho titulàvem com "No somos bichos raros", no?, en referència, doncs, a aquesta trobada de jovent que vol estar en comunitat, que vol viure la seva fe, doncs, amb la seva espiritualitat, i sobretot compartir-la amb gent de la seva quinta, vaja. Realment, us vau poder trobar amb testimonis d'aquest perfil que deien, ostres, estem aquí, som gent normal, no som extraterrestres, no venim de cap altre planeta, i el que fem, doncs, evidentment, ens agrada, i per això estem aquí.
Jo a vegades m'he sentit com una cosa estranya. Sí, no allà, en altres llocs, en altres... I des que vaig conèixer un grup de gent que afins a mi i després amb altres trobades i amb les jornades mundials i amb tot, doncs he vist que realment que no sóc tan estranya i ho vaig dient i que, sí, sóc cristiana, però no sóc un bitxo raro, sóc un extraterrestre, eh?
Escolta, a tu també t'ha passat això?
Sí, bueno, la gent molts cops quan saben o els dius que ets cristià o això, sempre et miren com una miqueta sorpresos o com encara hi ha gent així o... Però jo crec que si vas portant el testimoni i demostres, o sigui, l'Evangeli, diguem, et comportes com parla Jesús, com això, al final ells ho acaben agraint i realment s'acaben interessant per saber-ne més.
Mm-hmm. Relacionat amb això, durant el matí, els diferents espais que hi havia al voltant de l'estany de Banyoles, hi van haver uns testimonis, no? Que una mica és, amb aquesta intenció de dir el testimoni de vida, persones que s'han trobat amb el Senyor des de la seva vocació i que explicaven als joves des d'on ho vivien, no? Podien ser preveres, bisbes, religiosos, laics, persones que fan un voluntariat, i una mica explicant això, doncs, no, que no som gent rara i que, bueno, que ens estem, doncs, a la societat i que...
I en definitiva, que és això, que no són ni som absolutament extraterrestres. Llegia dins del dossier de premsa, que també va preparar l'Anna conjuntament amb tot l'equip, doncs el número de participants, com us dèiem, 2.000 persones, 2.000 joves, més de 100 voluntaris, més de 200 col·laboradors, i ara també volia fer referència, ho subratllo, poso un negreta i ho marco un fosforito, aquest projecte social que també es donava cita conjuntament amb l'aplec, que era la primera vegada que es feia, oi, Anna? Portar a terme aquest
projecte.
Podem
dir que és el primer aplec de l'esperit solidari o
que
vetlla més per aquesta vessant més compromesa. És un projecte conjunt de les delegacions de joventut de les diòcesis amb seu a Catalunya, juntament amb Càritas Catalunya, i és aquest servei d'intervenció educativa que moltes diòcesis ja està implantat, però que aquí per a Tarragona, per exemple, no. No? I és una, no solament un projecte que... És un projecte que neix a l'aplec, diguéssim. Part de la inscripció anirà destinada a aquest projecte, però no volíem que es quedés solament amb aquesta vessant econòmica, sinó que després els joves, des de les delegacions, se'ls oferirà fer aquest tipus de voluntariat, aquest reforç escolar, doncs, per persones o per nens amb risc d'exclusió social.
Que està molt bé que també, doncs, hi hagi aquesta conscienciació, independentment de la conjuntura econòmica en la que ens trobem. Vull dir que si hi haguessin brotes verdes, que deia aquell, també estaria bé, doncs, que ens acordem sempre, i no només per la situació social a nivell global que existeix, doncs que sempre hi ha persones necessitades, oi? Escolteu, estic molt content que hagueu estat avui aquí explicant la vostra experiència. Algun darrer missatge a nivell individual, a nivell de conclusió del que vau viure, que volguéssiu acabar llançant abans de tancar aquesta entrevista?
Jo un missatge del senyor que bisbe l'homilia, que com a president de la Conferència Episcopal Tarraconense va fer, i és, diu: sí, estimats joves, l'Església us necessita. Déu compta amb vosaltres. Visqueu enamorats de Déu. Em vaig quedar amb aquesta frase.
Doncs crec que amb això podem acabar, eh?
Sí, sí.
Un bon punt i final.
I tant, i tant. Anna, Òscar, Maria, moltíssimes gràcies avui per estar amb tots nosaltres, per haver explicat aquesta experiència en primera persona. I enhorabona una vegada més, Anna, i a tots els joves, bisbes, col·laboradors, voluntaris, a tot l'equip que van fer possible aquest aplec de l'esperit del passat dissabte a Banyola. Companys, companyes, gràcies.
Gràcies.
Bueno, moltes gràcies.
Moment al campanar de donar la benvinguda a la Montse Sabater perquè ens expliqui totes aquelles informacions relacionades dels darrers dies. Què tal, Montse, com estem?
Bé, seguim amb les notícies, que hem remuntat una miqueta.
Doncs vinga, va, que avui en tenim unes quantes per explicar i la primera d'elles relacionada amb la trobada de parròquies de l'Arxiprestat de Llevant.
Un centenar de persones es va plegar a Altafulla amb motiu de la trobada de parròquies de l'Arxiprestat del Tarragonès Llevant. Els actes van començar a l'església parroquial de Sant Martí, on mossèn Norbert Miracle va portar a terme una xerrada sobre la figura i el testimoni de Sant Antoni de Pàdua, amb motiu dels 300 anys de la seva ermita d'Altafulla. Posteriorment, dividits en grups, es va portar a terme una visita guiada per la vila closa de la localitat i es va veure l'exposició que, amb motiu del tricentenari de l'ermita, hi ha al fòrum de la parròquia. Tot seguit, els assistents es van traslladar a l'ermita on es van resar les vespres de l'Ascensió del Senyor, presidides per mossèn Joaquim Fortuny, vicari general de l'arxidiòcesi, el qual va ser present a tota la trobada.
I tanquem aquest repàs informatiu amb la inauguració de l'apostolat del mar Estela Maris.
El nou espai, cedit per l'autoritat portuària de Tarragona, està ubicat a l'antic edifici de sanitat exterior, al passeig de l'Escullera. El senyor arcabisbe, Monsenyor Jaume Pujol, va beneir aquest dilluns, 9 de juny, les noves instal·lacions de l'Apostolat del Mar, que seran centre de repòs pels mariners durant la seva estada al port de la ciutat. Aquest nou espai compta amb connexió a internet, una petita cafeteria, televisió via satèl·lit, una biblioteca i la capella, entre d'altres. La Delegació Diocesana d'Apostolat del Mar té cura de l'atenció pastoral a les persones que treballen en els diferents sectors de la Marina Mercant, tenint en compte els principis, els criteris i les directrius de l'Apostolat del Mar. D'entre les seves funcions hi ha la d'informar dels diferents serveis que poden oferir per fer front a necessitats materials, però sobretot per a necessitats religioses, com és el cas de preparar una celebració en cas que es demani.
Acabeu d'escoltar el repàs de les notícies més destacades d'aquests darrers dies aquí, al Campanar. I tot seguit ens truca a la porta del Campanar mossèn Miquel Barberà, on realitza comentaris de temes d'actualitat amb el nostre Món Passa.
En el nostre Món Passa, que hi ha molta preocupació per la gran corrupció que hi ha en la nostra societat. Corrupció de moltes maneres i en molts diferents camps. Hi ha poques institucions que se'n lliurin, ni la mateixa Església. Mossèn Miquel Barberà, benvingut.
Doncs mira, les persones corruptes fan molt de mal a la institució a la qual pertanyen. És un gran problema la manera com s'erradica i es castiga la corrupció. El primer que s'ha de fer és prevenir i dificultar la corrupció, ja que sempre és veritat la dita de que val més prevenir que curar. A l'hora de castigar les persones corruptes, no tenim la percepció de que es castigui de manera justa, sense fer excepció de persones i de manera proporcionada. De vegades dona la impressió que per petites coses es dona un gran càstig i per grans o molt grans coses els càstigs són petits i moltes vegades fora de temps, al cap de molts anys, durant els quals els corruptes campen el seu aire. També hi ha l'aprofitament de la gran corrupció. En aquest context social és molt fàcil fer mal a una persona o a una institució. Se l'acusa de corrupte. Els mitjans de comunicació ja fan de seguida el seu judici. I encara que després es declari innocent o no es provi la corrupció, que no és el mateix, sempre hi ha allò de calúmnia que algo queda. És una qüestió realment complexa que no es pot despatxar en unes poques ratlles. Només voldria invitar a una reflexió serena, objectiva i no ideologitzada sobre el tema. Qualsevol membre d'una institució que té persones atacades de corruptes ha de patir molt si realment s'estima la seva institució. Però se l'ha d'estimar encara més i fer tot el que pugui per mostrar l'autèntic rostre i la vàlua d'aquella institució. És el cas de la nostra Església. No ens hem de desanimar pels corruptes de la pederàstia ni d'altres tipus. Encara hem de fer més per a mostrar l'autèntic rostre de la nostra Mare Església, santa i sempre necessitada de purificació. Quan les institucions tacades són unes altres a les quals no pertanyem, sempre hem de distingir entre la persona corrupta i els altres membres d'aquella institució i no generalitzar. Així com una flor no fa estiu, un corrupte no taca tota la institució.
Moment de que desplegueu el vostre tablet, de que obriu la vostra agenda o simplement que activeu el vostre cervell perquè a l'agenda avui us expliquem un aplec, una presentació d'un llibre i una jornada de pastoral. Ho fem amb la Montse Sabater.
Diumenge 15 de juny. Aplec arxiprestal de cristians a Montbrió de la Marca. Reflexió sobre la família a càrrec de mossèn Francesc Jiménez i celebració de l'Eucaristia. Tindrà lloc a Montbrió de la Marca a les 6 de la tarda i organitza l'arxiprestat de la Conca de Barberà. Dimarts 17 de juny. Presentació del llibre La Tàrraco dels primers cristians. L'autor del llibre és el doctor Andreu Muñoz Malgar. La presentació anirà a càrrec del senyor Francesc Terrats Bou, director del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. A l'acte assistirà el senyor arquebisbe de Tarragona, monsenyor Jaume Pujol Balcells, i l'alcalde de Tarragona, el senyor Josep Fèlix Ballesteros. Tindrà lloc a la necròpolis paleocristiana, a 8:45 del vespre. Organitza l'Associació Cultural Sant Fructuós. Dissabte 21 de juny, jornada de Pastoral de la Salut, amb el lema Donar la nostra vida pels germans. Els ponents seran la senyora Carol García, des del seu compromís missioner, i monsenyor Francesc Pardo, bisbe de la diòcesi de Girona. Tindrà lloc a la sala d'actes de l'Hospital de Santa Tecla de Tarragona a 9:45 del matí. Organitza la Delegació Diocesana de Pastoral de la Salut.
Recordeu que si voleu ampliar o simplement recuperar totes aquestes activitats a nivell d'agenda, ho podeu fer amb un clic connectant-vos a la pàgina web de l'Arcabisbat de Tarragona. I avui ens acomiadem d'una nova edició del programa El Campanar amb una cançó que estàs escoltant ara mateix, Camisas de Colores, del grup català Venancio i Los Jóvenes de Antaño, amb el seu darrer CD Vida en Martes. Esperem que t'agradi i sobretot que ens tornem a retrobar, si Déu vol, la setmana vinent aquí al Campanar.
Con flores en los bolsillos. De colores, yo me enfrento al mundo con camisa de colores.
Me vuelven hombre bobo los lunares de tu espalda. Me vuelven hombre bobo los lunares de tu espalda. Y me corto yo las penas con el filo de tu falda. Me corto yo las penas con el filo de tu falda.
Yo me enfrento al mundo con camisa de colores. Al mundo con camisa de colores.
Si me falta mi china, yo no puedo ni cantar. Si me falta mi china, yo paladar. Se me llena en nubarrones el cielo, el paladar.
Yo me enfrento al mundo con camisa de colores. Yo me enfrento al mundo con camisa de colores.
Si mi hermosa está a mi lado, mi dicha es tanta. Si mi hermosa está a mi lado, señores, mi dicha es tanta. Germinan y florecen canciones en mi garganta. Germinan en canciones mi garganta.
Yo me enfrento al mundo con camisa de colores. Yo me enfrento al mundo con camisa de colores. Yo me enfrento al mundo con camisa de colores. Yo me enfrento al mundo con camisa de colores. Al mundo con camisa de colores. Yo me enfrento al mundo con camisa de colores.
Como dijo Cicerón, o tempora o more.
Yo me enfrento al mundo con camisa de colores.
Si hoy fue un día ciego, ya vendrán días mejores.
Yo me enfrento al mundo con camisa de colores. Con camisa de colores.
Y hasta habrá una medicina que remedie el mal de amores.
Yo me enfrento al mundo con camisa de colores.
Yo me enfrento al mundo
con camisa de colores.
Con sandalia cangrejera.
Con camisa de colores.
Con jersey de lana de mi abuela.
Con camisa de colores.
Con mi sombrero de paja.
Con camisa de colores.
Camiseta de colores.
falsa que en vez de unirse dice
con unirse. Camisa de colores.
Un camiseta con guinea de esa que luego la madre quiere tirar.
Camisa de colores.
Un calcetín en blanco con raqueta de tenis.
Camisa de colores.
Y ahí yo me voy del mundo
con